Molt bon vespre, gent teatrera, molt bon vespre, gent de Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, el programa radiofònic que us explica totes les novetats que tenim a la cartellera teatral de la ciutat, amb entrevistes i reportatges, però on també aprofitem per parlar de futurs projectes teatrals, per fer un cop d'ull a la cartellera barcelonina i on xerrem sobre curiositats històriques del teatre local, sobre estrenes als cinemes, sobre temes mítics d'espectacles de teatre musical i sobre les principals notícies d'àmbit escènic. Portem l'activitat dels escenaris a la ràdio i ho fem gràcies a la feina d'un equip meravellós i incansable que està format per Laura Lozano a la producció, Carlota Gorgori, Bernat Pareja, Júlia Stals, Elvira Franc, Edu Gil, Jaume Pont, Adrià Garcia, Pol Juera, Francesc Rocamora, Eli Xaviquero, la veu del programa Francesc Asens i el nostre tècnic Toni González, i qui us parla avui com a presentador, Marcel Castillejo. Arrenquen els dos últims mesos de la temporada teatral a Sabadell. Arrenquen amb l'èxit rotund de la proposta d'Il·lus Teatre, Feliç perquè t'estimo, amb direcció de Jordi Fité, el teatre principal. Esperem que el públic, per això, s'engresqui també a assistir a la resta d'espectacles que hi ha programats arreu de la ciutat. Tindrem aviat Alexandra la Pirata al Teatre La Faràndula i La Colometa, una lectura dramatitzada al Teatre Sant Vicenç de la Creu Alta. Loco Amoris, en parlàvem fa un parell de setmanes al programa, a una proposta de la jove companyia a La Vella Otero, arriba a Cales Truc, un espectacle sobre les relacions a distància amb el particular estil reflexiu, còmic i profund de la companyia de Barcelona. Aviat també aquest maig, Lenguaje, és un espectacle impactant de la companyia de Circ Impulsos. I a la bàscula, a la sala del carrer Gorina i Pujol, l'obra Testimoni de Càrrec. També continuen actius i imparables, afrontant al final de curs els principals tallers de teatre i els grups de teatre de barri. Aviat arriben les eleccions municipals, també, és cert, però ja veieu que podem escollir molt teatre, teatre del bo. Ja tenim en Pol Juera a l'estudi, i això vol dir que avui arrenquem el programa amb l'Apuntador.
Amunt al Taló. L'Apuntador.
Pol, benvingut. Què tal? Com estàs?
Bé, bon vespre, Marcel.
Dèiem que aquests darrers mesos de curs hi haurà tot un seguit de propostes interessants programades i un dels grups que no para de llançar propostes de teatre musical molt interessants, tant des de l'Institut Ferran Casablanques com des de l'Alternativa Teatre, és Teatre d'Insomni, no?
Efectivament. Avui, de fet, us vinc a parlar d'un parell de projectes que estan duent a terme al Teatre d'Insomni de la nostra ciutat. Llavors, es tracta d'un espectacle musical basat en la famosa pel·lícula del 1990 que va ser protagonitzada per Patrick Swayze, Demi Moore, grans artistes de la pantalla. Estem parlant de Ghost, el musical, en aquest cas una adaptació emocionant, màgica i plena de tendresa. Faig una mica un breu resum per qui no hagi vist aquesta peça.
I pels que no
peça.
Coneguem Ghost, jo per exemple conec molts musicals, però Ghost ho desconec completament. De què va?
Doncs això, faig resum. ¿Vale? Mentre viuen un amor perfecte, Sam i Molly, Jensen, es traslladen a un gran apartament de Nova York. Una nit, en un sinistre carreró, maten en Sam davant de la seva companya. Aleshores es converteix en un fantasma que no podrà desaparèixer del tot. De fet, arriba a entrar en contacte amb una falsa mèdium, Ull, i doncs aquesta descobreix per sorpresa els seus poders vidents. El Sam prova aleshores d'investigar la seva pròpia mort i mira de comunicar-se amb Molly, la seva parella, per tal de trobar el seu assassí. Què?
Molt bé. M'ha interessat.
Home,
hi anirem.
És brutal. Llavors, dates.
A més, és un musical no massa conegut. Dates.
Dates, som-hi. Del 6 al 21 de maig, sí, i les hores, divendres a les 9, dissabte a les 7 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda.
Val, ja ens hem situat. I una altra proposta tenien també, altra... què ens oferiran?
Exacte, el col·lectiu de Teatre d'Insomni segueix paral·lelament amb les representacions a l'Alternativa Teatre fins al dia 28 de maig del Petit Príncep. Aquestes, en aquest cas, es faran el dissabte a les 6 de la tarda i els diumenges a les 12 del migdia. Evidentment, tots plegats, coneixem de ben segur les aventures d'aquest nen que viu al país de l'asteroide B612, amb volcans, baobabs i la seva estimada Rosa, que haurà de deixar, no?, per anar a fer un viatge per altres països. Coneixerà el rei, el matemàtic, el geògraf, i tants d'altres, no? Recordar la màgia dels nanos, la importància de no oblidar que també eren petits quan ens anem fent grans i recordar tota aquesta història del Petit Príncep que any rere any triomfa i agrada a tothom.
Una obra, una història molt emotiva, és veritat. Doncs, Pol, ja tenim aquestes dues propostes anotades i segurament ara amb la Júlia ampliarem una mica aquesta cartellera. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Música
Farem una ullada, com cada dimecres, a què tenim a la cartellera teatral de la nostra ciutat per aquest cap de setmana amb la Júlia Stals. Prepareu les agendes i anoteu allò que més us interessi. A l'espai de l'entrevista avui conversarem amb Bruna Feliciano i Astrid García, directora i actriu, respectivament, de la proposta 448, basada en l'obra La psicosi de les 448 de Sarah Kane. La companyia Tips ens apropa aquesta peça tan intensa de la famosa i trencadora autora britànica a l'espai L'Alcabot de Castellà del Vallès. Serà aquest cap de setmana, dissabte a les 6... Perdó, dissabte 6 a 8:45 del vespre, volíem dir, diumenge, dia 8, a la tarda, a 7:15, i si sorgeix l'oportunitat, ara ens ho explicaran, de ben segur que arribarà aquí a Sabadell. Hem convidat de nou el nostre cinèfil de capçalera, l'Edu Gil, per valorar amb ell dues pel·lícules de la gran pantalla, Los Tres Mosqueteros i Possession Infernal, El Despertar, dos títols pels amants de les aventures i del terror més cru i sanguinari. També tindrem el programa d'avui amb nosaltres els germans Quero, l'Eli i el Xavi Quero, que ens presenten els musicals més còmics de la història. I finalment, a la part final del programa, com sempre, al Teatre de Franc, amb la nostra experta de la cartellera de la capital, l'Elvira Franc. Avui comentarem amb ella quanta guerra que es pot veure al Teatre Tantarantana i El Temps i els Conway, al Teatre Nacional de Catalunya. Ara sí, comencem amb un altaló.
Els dimecres al vespre, amb un altaló. A Ràdio Sabadell. La platea indiscreta.
Moment de la platea indiscreta, de buscar forats a les nostres agendes atapeïdes i d'escoltar quina és l'oferta teatral que tenim arreu de la ciutat aquest proper cap de setmana. Saludem perquè ens guiï i ens recordi tots aquests espectacles que tenim, la nostra col·laboradora Júlia Stals, que sempre està al lloro de tot allò que tenim als escenaris de Sabadell. Bon vespre, Júlia.
Bon vespre.
Què tenim? Què ens ofereixen els sabadellencs i sabadellenques?
L'agenda ben plena. La veritat, moltes ofertes i això ens agrada. I a l'alternativa interpretaran La rateta presumida aquest diumenge a 11:15 del matí.
Què més podem anar a veure?
La companyia Engruna Teatre presenta a la sala l'obra Dins el cor del món diumenge a 6:00 de la tarda.
Exacte, i n'hem fet difusió, n'hem parlat aquí al programa, recupereu aquesta entrevista amb la gent d'Engruna Teatre, molt interessant. Hi ha res més?
Sí, a l'Estruc tenen en cartell Loco Amoris aquest divendres a 8:00 del vespre.
Exacte, amb l'Emma Arquilluer i el Pablo Macho, que també vam parlar amb ells aquí al programa. Per tant, ho hem cobert tot, Júlia. Estem tranquils
tant,
en aquest sentit.
Tot cobert. La
més,
companyia Justa la Fusta presenta Arbres acabats dissabte i diumenge a 6:15 de la tarda.
Uh-huh. I
que m'han dit
més?
Que té una clara relació amb la sequera que estem vivint aquests dies aquí a Catalunya.
Ostres, per tant, un tema vigent, un tema d'actualitat.
Sí, a l'Espai Àgora oferiran el Festival de Curtmetratges Còmics de Sabadell, que és el Parapa Curts, aquest divendres a 8:00 del vespre.
Molt bé, déu-n'hi-do.
I per últim, el Teatre Principal mostraran 36 més 1 dissabte a 8:00 del vespre.
Molt bé, doncs Júlia, ara ens hauries de revelar quina és l'obra, quin és l'espectacle fake que ens vas colar la setmana passada en aquest repàs de la cartellera.
La setmana passada dèiem que la companyia Mariona estrenava Sant Jordi amb Sant Joan i era ben fake, però des d'aquí llancem una proposta per les companyies teatrals de Sabadell.
Hauria estat bé, no? Una altra manera d'explicar la llegenda de Sant Jordi sempre fa gràcia. Doncs gràcies, Júlia. Un altre recordatori més.
Com sempre, recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats, disponible a iOS i Android i a la web de Sabadell Cultura.
Fantàstic. Doncs seguim la setmana que ve repassant aquesta llarga cartellera teatral local. Que vagi bé. Bona setmana, Júlia.
Bona setmana.
L'entrevista.
Arrenquem l'entrevista del programa d'avui. Volem parlar-vos tot seguit de la proposta teatral que arriba a Castellà del Vallès a l'Espai L'Alcabot aquest cap de setmana. Es tracta de 448, basada en l'obra Psicosi a les 448 de la dramaturga britànica de culte, també actriu i directora, Sarah Kane. Sarah Kane és l'autora d'obres força polèmiques, com ara Rebentats, Blasted, Cleanset, Ànsia o L'amor de Fedra. Amb un talent especial, a les seves peces abordava temàtiques provocadores i duríssimes de pair. Destaca la intensitat poètica dels seus textos, el llenguatge depurat i l'exploració de noves formes teatrals. 448 és l'hora en què es cometen més suïcidis segons les estadístiques publicades a Anglaterra, ja que és l'hora en què acaba l'efecte dels fàrmacs que algú hauria pogut prendre la nit anterior. El muntatge, doncs, ens parlarà del suïcidi, de la primera causa de mort entre els adolescents, però també de moltes altres coses, de l'addicció als fàrmacs, de les creixents i preocupants patologies mentals que pateix la nostra societat. Ens parla, en definitiva, doncs, de depressió, de l'estat psicòtic, de desamor, d'inadaptació social, i tot plegat mentre s'exploren, com dèiem, aquests límits formals o poètics del drama. Un dolor i una desesperança que no només sent el personatge de l'obra, sinó segurament també l'autora, Sarah Kane, que es va treure la vida als 28 anys. Volem conversar una mica més sobre aquesta proposta amb l'Astrid Garcia, una de les actrius de 448. Bon vespre, què tal?
Hola, bon vespre.
Gràcies per venir. I també amb la Bruna Feliciano, la directora, a qui podem escoltar via telefònica. Bon vespre, Bruna, i gràcies per atendre'ns també.
Hola, Marcel, què tal?
Escolteu, 448 és una peça plena de sentiment, no? Ja ho estem veient, de patiment de la protagonista, d'una complexitat també molt bèstia, on la Sarah Kane ens parla de la destrucció d'un mateix, del mal que viu dins nostre, no? I que ens portarà a la perdició. Com és que vareu decidir escollir aquest text tan bèstia, no? Com el vareu trobar i quines preguntes o quins dilemes us veu plantejar a l'hora d'arrencar aquest projecte, no? Amb quines dificultats d'entrada us heu trobat? Perquè segur que us n'heu trobat moltes, no?
Sí, bueno, això ho hauria de contestar la Bruna, que és la que ens ha embolicat en això.
Sí. No, jo crec que, mira, et començaré per explicar una cosa molt curiosa que va passar. El text jo el vaig descobrir el 2020, i final de 19, inici del 20, i el vaig llegir, vaig donar voltes, com sempre passa, i el vaig deixar una mica per cadet. Allò, la idea, ai, mira, aquest text remou moltes coses, és molt bo, té una vessant poètica molt important, parla de coses superimportants. Però allò, que ho deixes, que ho reps, no?, i fas una mica la digestió i ho deixes una mica allà. I va passar una cosa curiosa, i començaré per aquesta anècdota. Un dia amb l'Astrid vam quedar per parlar d'altres coses personals, allò, fem un cafè. I vam coincidir, l'Astrid just estava acabant, havia acabat de llegir el text, de descobrir aquest text, i jo tenia moltes ganes de fer aquest text. I va ser curiós el moment en què vam dir, home, ja he descobert un text i m'agradaria fer-lo, i, ai, he descobert un text i m'agrada molt, i arribar a la conclusió que era el mateix text.
Sí.
Ostres.
Va ser molt curiós.
Us havia frapat de la mateixa manera les dues i ho vau compartir.
Fins i tot jo vaig arribar a pensar, no serà que jo li he comentat algun dia que m'agrada aquest text, no? Que estaria guai fer-ho, i ella s'ha sentit com una obligació de proposar-m'ho. Però no, simplement les dues havíem tingut aquesta mateixa idea i bueno, va ser molt guai, la veritat, trobar aquesta coincidència.
I a l'hora d'arrencar, això que us preguntava, no? Quines dificultats d'entrada, dieu, com ho escenificarem, això, no? Com responem a aquesta pregunta?
Jo no sé, és un text pensat per un monòleg, sobretot, o sigui, és un text monòleg que, sobretot, jo crec que és un dels últims textos que fa Sarah Kane, i és justament una mica una carta de comiat, si vols, o una carta d'ella mateixa, és una mena de diari de bord, si vols, de tot el seu procés. Perquè, com molt ben deies, Marcel, Sarah Kane es va suïcidar, i llavors explico una mica, no?, el seu recorregut, les seves inquietuds, el per què, les explicacions, les justificacions, el que li passa pel cap. Llavors jo aquell text, quan el vaig llegir, encara que és un monòleg originalment, i suposo que alguns dels que ens estan escoltant, o la gent que ho ha vist en el seu moment, ho ha vist per una actriu, una persona, i jo al llegir-lo inicialment vaig veure més d'un personatge, o sigui, vaig veure sí, el personatge central, que és el que és, però també, sobretot, donar-lo una altra volta a altres veus, a egos, alter egos, i jugar molt en aquest sentit, inicialment es va pensar que, o jo vaig pensar, en comptes de fer-ho només per en format monòleg, només per una actriu, pensar-ho en més d'una. La idea inicial eren tres, que després de donar-li voltes van ser dues, i en aquest cas l'Àstrid, que està aquí a estudi, i la Cristina Suárez, l'altra actriu, des del primer moment es van predisposar, no? I tenint en compte, i allò d'ara també, l'Astrid també et pot explicar els perquès, no? O el que s'ha trobat durant aquest procés.
Sí.
Però la part, sobretot, d'inconvenients, jo crec que és inconvenients, però al mateix temps un al·licient, no?, d'un text pensat com a monòleg que adaptes i transformes en un text, en un diàleg, en un text de dos personatges. I crec que això, al mateix temps que es transforma en un inconvenient, també és, per una altra part, també jugues molt més i pots treballar-ho i pensar-ho i imaginar-ho d'una altra manera. No sé, l'Àstrid, que
tens tot això. Explica'ns una mica aquest personatge com és, aquest personatge que interpreteu a dues veus amb la Cristina Suárez, i com ho heu repartit, no? O com heu afrontat la complexitat evident d'aquesta protagonista, d'aquest personatge.
Bé, la peça és com el testimoni d'una persona en un estat de depressió severa, com és el que tenia la dramaturga, no?, l'autora de l'obra, Sarah Kane. I és un, aquest testimoni arriba a la conclusió que l'única opció que li queda és suïcidar-se. I llavors l'obra és tot el recorregut que ella, que aquesta, que aquest personatge fa fins a arribar a aquesta conclusió, no? Exposant la seva mirada sobre el món, la seva mirada sobre les relacions interpersonals, com se sent, quines són les seves reflexions. I si tu llegeixes l'obra, és, com bé diu la Bruna, com has dit tu també, és un monòleg, però sí que veus, quan llegeixes el text, que no pot ser un monòleg, no? Perquè no és un monòleg coherent, amb un sentit lògic, sinó que està travessat d'altres veus. Veus que no estan identificades, però pots arribar a deduir que és la veu d'un metge, que és la veu d'un psicòleg, d'un psiquiatre, d'un familiar, o la veu general, no?, de la consciència col·lectiva, no?, o els missatges aquests que et bombardegen, no?, constantment. Quan estàs en un estat de depressió, no?, o en un estat de tristesa, que són missatges moltes vegades prefabricats. I clar, el fer-ho a dues veus o el fer-ho a més d'una veu sempre resulta més entenedor, també, perquè aquests passatges que sovint dius, ostres, aquí sembla, no?, que hi hagi un pacient i que hi hagi un metge, doncs el fer-ho a dues veus sempre resulta més clar i dona la possibilitat de escenificar com diferents també diferents situacions o diferents estats d'aquest personatge, no? La situació d'estar en una consulta d'un psiquiatre, d'un psiquiàtric, o d'estar en un estat de psicosi o en un estat més de rendició, de reflexió. I ha sigut un repte adaptar-ho, però crec que és pel bé de l'obra i pel bé de la posada en escena.
Clar, és un personatge molt polièdric i, a més, segurament també és una situació la que es troba, no?, d'on parteix, que pot ser aplicable, no, només, no és un cas concret d'una sola persona, sinó que és un estat en què qualsevol en algun moment es pot trobar. No? L'obra no demana massa artifici escènic, senzillament doncs, que les espectadores escoltin el discurs d'aquest personatge, que es posin a la seva ment, que intentin entendre aquest dolor i es deixin portar. Com heu plantejat la posada en escena del vostre muntatge? Us ajuda a transmetre millor aquests sentiments, aquest viatge emocional que escriu la Sarah Kane? Per exemple, l'espai sonor, no?, és una cosa en què, a càrrec de Vélez Abstracta, hi doneu molt de pes, no?, molta importància, us acompanya al llarg del monòleg.
Jo no sé el que puc dir i el que no puc dir, Bruna? Estic aquí potser tirant massa del fil, però bueno.
Ja
em fotràs bronca.
No.
La posada en escena, com deia, és bastant senzilla i tenim una taula, no?, entremig de les dues cadires on sovint estem assegudes la Cristina i jo, i en aquesta taula, sobre d'aquesta taula, hi ha tot un munt de...
Un plegat de coses.
Sí, un munt de coses.
Exacte.
Bastant impactants. I després, doncs, és una posada en escena a dues bandes, llavors tindrem públic a banda i banda. I ens agradaria, bueno, aquest cop que ho farem ara a Castellà del Vallès serà força proper i bastant intimista, perquè és una sala petita, i ens agradaria que sempre que la fem sigui d'aquesta manera, no? Que puguem realment convidar el públic a participar-hi, no activament, però a ser-hi dins, no? I a sentir-s'hi part i a sentir-se una mica com se sent aquest personatge de l'obra.
Exacte. Jo, complemento l'has fet, Marcel, també dient això, o sigui, aquest doble, si vols, doble espai de públic, per dir-ho així, també respecto una mica aquesta dualitat. O sigui, 448 és una obra de teatre que centra sobretot en els pensaments i en els sentiments que envolten el suïcidi, i de tot aquest viatge i de tot aquesta angoixa, aquesta tristesa, desesperació, ira, si vols, no? I tota aquesta concepció de la salut mental, i d'alguna manera també era important per nosaltres, a més de desdoblar-ho el personatge de l'Àstrid, el personatge principal de l'obra, del monòleg, desdoblar-ho en dos, també respectar una mica aquesta dualitat a nivell de públic. Llavors, com deia l'Àstrid, el públic proper, per exemple, el Cabot, que facilita molt, és una sala que facilita molt, ajuda també, i per això relacionant-ho també en la part de col·loqui i conversa de dissabte, a la funció de dissabte, on comptarem amb dues psicòlogues, a més de l'Àstrid i la Cristina, no?, que explicaran una mica, doncs dues psicòlogues, l'Anna Carolina Cherine i la Noelia Gómez, que explicaran des de dos punts de vista, una més psicopedagògica, que treballa més amb adolescents, i una més de psicologia clínica, com es treballa tot aquest procés o com es viu tot aquest procés i què fa que una persona en un estat de desesperació, de depressió, de conflicte, de no trobar sentit, opti per aquesta solució, no? I també de quina forma el suïcidi es veu des d'un punt de vista social, a la societat, a la discriminació... Bueno, una mica ens interessa sobretot també reflexionar. L'obra dura més o menys entre uns 50 minuts, més o menys, 50 minuts, una hora, i després el posterior col·loqui, conversa de dissabte, on sí que volem que el màxim possible tothom col·labori o tothom participi, tothom que tingui ganes de participar, també aportant la seva visió, el seu coneixement, o els seus casos, que en coneixen el seu dia a dia, per si en aquesta conversa de compartir, sobretot.
Astrid i Bruna, em queden 1000 preguntes per fer-vos i no tenim massa temps, em sap molt greu. Deixeu-me comentar-vos una cosa més. 448, dèiem, és una obra, no?, d'una dona que desgrana les seves emocions, els seus pensaments, que s'analitza, que s'acomiada, deies, Bruna, no?, també és una carta de comiat. Creieu que el fet de ser dona encara fa, doncs, que aquesta angoixa potser sigui una mica més terrible, o que aquesta condició de dona afecta el personatge i influeix clarament en la història que ella ens està explicant?
Segurament hi ha condicionants que sí que en determinades frases, no?, sí que podries trobar l'arrel o els possibles motius d'aquesta depressió, d'aquest estat en el que es troba el personatge. Sí. Sí, possiblement si hagués sigut la mateixa obra protagonitzada per un home, pot ser també, però hagués sigut d'una altra manera, no?, haguessin sigut altres coses. Pot ser.
Jo estic d'acord amb l'Astrid, aquí no t'hi sumo res, perquè sí que crec que influeix la forma, el gènere influeix molt aquí, i crec que també la perspectiva, la visió té molt a veure i condiciona, si vols, o dibuixa un dibuix diferent que si fos una dona o un home. L'edat també és diferent, centrem-nos en aquesta edat, algú de 30, de 20 i molts, 30. I també el que dèiem ahir, no?, que també aquest Rita Cézanne dèiem molt aquesta idea de això es pot aplicar a una persona de 20 com pot explicar a una persona de 50, 70, 80. O sigui, és el que tu deies abans una mica també, Marcel, no?, i que l'Astrid també ho repetia, de no és aquell personatge amb aquell nom i cognoms. Es pot generalitzar a tota la societat, si vols, i sobretot pensem en el món occidental avui dia, que tot aquest procés de salut mental, doncs, no ho porta massa bé.
Doncs, escolteu, ho hem de deixar aquí. Moltes gràcies, Astrid,
gràcies,
Bruna, per atendre'ns al programa.
Gràcies.
És una llàstima, perquè és un tema molt interessant, el tema de la salut mental. Per tant, potser un altre dia us tornarem a convidar i tornareu a venir. Recordeu, Ràdio Oients, a Castellà del Vallès, a l'Espai L'Alt Cabot, dissabte a 8:45 del vespre, diumenge a 7:15, l'obra 448, basada en l'obra Psicosi de les 448 de Sarah Kane, de l'autora britànica tan provocadora i tan intensa també. Gràcies i fins la propera.
Gràcies.
Gràcies, Marcel.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell. La gran pantalla.
Ens acompanya a l'estudi l'Edu Gil, el nostre col·laborador més cinèfil, perquè amb ell volem repassar dues de les propostes, dos dels títols que encara podem veure a la cartellera dels cinemes Imperial i Eix Macià i que potser seran recomanables, així que si teniu ganes de veure una bona pel·lícula a la gran pantalla, quedeu-vos aquí a Ràdio Sabadell amb nosaltres. Bon vespre, Edu, com anem?
Bon vespre, Marcel.
A veure, el primer títol que hem de valorar avui i que dona bastant per parlar, és tot un clàssic de la literatura del mestre Alexandre Dumas, és Los tres mosqueteros.
Me llamo Charles d'Artagnan. Desde niño he soñado con ser mosquetero.
D'Artagnan és un jove intrèpid que vol convertir-se en mosqueter i viatja fins a París. Allà coincidirà, toparà amb tres experts mosqueters al servei del rei de França, Porthos, Aramis i Athos, els quatre mítics personatges per tal de defensar els monarques francesos, a qui el malvat cardenal Richelieu i d'altres membres de la cort volen veure caure, hauran de salvar la reina en una trobada secreta amb el seu amant i enemic de França, el duc de Buckingham, i recuperar una joia que ella ha de dur posada i que ha donat com a prova d'amor. Com ja deveu imaginar, en aquesta aventura també s'hi veuran implicades Constance, l'amiga, l'estimada, vaja, del jove protagonista, i Milady de Winter, espia enemiga a les ordres del vil cardenal. Aconseguiran l'objectiu els mosqueters i evitaran d'aquesta manera que esclati una guerra entre França i els anglesos protestants. Déu-n'hi-do, quin títol, no? És tot un clàssic de la literatura que ara podem veure a la gran pantalla i, a més, amb detalls molt cuidats, no, Edu?
Sí, doncs, i per començar, per comentar, és la primera pel·lícula de... Farà una altra segona que s'estrena a finals d'any.
Això mateix, perquè acaba aquesta pel·lícula sense revelar-ho massa, no? Enviar tot un apunt del que podria ser la segona part.
Totalment, i amb escena postcrèdits, no sé si vas quedar al final i la sí. Vas veure una mica com Marvel li agafant aquesta...
Sí, sí, sí.
Doncs això, la pel·lícula, l'adaptació és una adaptació bastant fidel, és a dir, ha sigut una gran producció, em sembla que s'han deixat uns 70 milions d'euros, sí que tela. I el que està molt bé de la pel·lícula són els detalls, com bé deia Marcel. Jo no m'he llegit en part la novel·la, diria alguns fragments de... sí que m'havia llegit de petit, però mai l'he llegit sencera, no sé si ha sigut el teu cas.
No.
Però es nota, es veu que és fidel, bueno, i sobretot també gent que l'ha llegit i m'han dit que és bastant fidel, s'assembla bastant...
Més aviat a la novel·la, no? Que potser novel·la. A d'altres adaptacions que s'hagin pogut fer.
Clar, és que el problema és que hi ha hagut moltes adaptacions, és a dir, sí. No ens coneixem, inclús L'ombra de l'àscara i hierro, molta gent li agrada, o inclús la del Mickey Mouse, jo aquesta m'encantava de petit. No? Mm-hmm. O també l'última que era bastant més lamentable, de fa 10 anys, del 2011, que sortia a la Milla Jovovich i tot això, era més dolenteta, però aquesta, en canvi, és una gran producció, molt entretinguda, els detalls són espectaculars i res, marca així una mica el camí per a veure com anirà en aquesta segona aventura. I he de dir, a mi he trobat a faltar un personatge, no sé si a la segona, potser, és una mica el cardenal. Per mi té
una mica silenciat aquest personatge.
Sí, en aquesta part, sobretot. En l'altra, que es diu Milady, que suposo que la protagonista serà la Milady, sí. Que ja ho és bastant en aquesta.
Oh, i tant. La Eva Green, que a més fa un papelón que sembla escrit per ella, no?
Totalment.
Realment. Sembla dissenyat per ella aquest rol. Dèiem, amb una posada en escena molt cuidada, no? Tant a nivell de localitzacions com de vestuari...
I sobretot els actors, és a dir, han agafat un repartiment francès, però molt internacional alhora, és a dir, molt actors internacionals que de cares conegudes, és a dir, com Eva Green, que té part francesa i sap francès, però també Vincent Cassel, Luis Garrel, amb això ha sigut un gran
favor,
sí, un encert.
I després, amb alguns aspectes, no, a nivell de guió, Edu, plantant alguns detalls que després es recuperen, no? És a dir, la trama se segueix perfectament, però amb aquestes pistes que va donant, perquè una mica també és també hi ha tot un intríngulis, no? Totes
totalment,
unes peripècies
dir...
que els mosqueters aniran vivint, i que es planten algunes coses que després s'acaben resolent o s'acaben recuperant. Per tu era molt òbvia i molt... potser molt previsible la trama o t'hi vas enganxar i
jo
m'hi
vaig enganxar bastant, és a dir, una de les avantatges que també té és que és bastant entretinguda, el guió està molt ben plantejat, a part d'intentar ser fidel, és sobretot, suposo que haurien canviat algunes coses per tenir un millor ritme i ser bastant entretingut, i jo la veritat és que em va passar bastant ràpid, tot i durar 2 hores, se'm va fer ràpid, entretinguda, no, anava fent, tot i que evidentment la història ens la coneixem bastant.
L'altre títol que hauríem de valorar avui, Edu, és Possession Infernal, El Despertar.
Da igual lo ocupada que estuvieras, siempre tenías tiempo para mí. No puedo creer que no vaya a volver a hablar contigo.
En aquesta entrega de la saga L'acció succeirà a la ciutat en comptes del bosc, se'ns explica la història de dues germanes que s'han distanciat. Una d'elles està embarassada, porta una vida caòtica i desenfrenada com a tècnica de so en sales i concerts, i l'altra malviu, abandonada per la seva parella, pel marit, amb els seus 3 fills en un apartament ronyós que hauran d'abandonar ben aviat. Un terratrèmol sacsejarà l'edifici i deixarà al descobert una cambra secreta d'on els fills extrauran un misteriós llibre ple de dibuixos satànics i unes cintes amb enregistraments, uns discos discos de pedra, vaja, amb enregistraments terrorífics. Un dimoni poderosíssim quedarà alliberat en aquest mateix moment i començarà a posseir els membres de la família. L'apartament es converteix, per tant, en un camp de batalla cap truc servirà, doncs, per aturar el creixent poder demoníac. Edu, què et va semblar?
A la pel·lícula a mi em va encantar.
Una bogeria, eh?
Una mica. És a dir, abans de començar amb la crítica,
sí,
hem de dir que, bueno, es tracta d'una saga de cinc, aquesta és la cinquena, que van començar amb la primera l'any 81 de Sam Raimi, que es deia Evil Dead, Possession Infernal, i cada saga ha anat evolucionant una mica. Les tres primeres tenien un personatge principal,
sí,
que era l'Ash, i després van fer una sèrie que estava molt bé amb aquest personatge, i sempre ha sigut això, sempre ha sigut el llibre i que hi havia possessions per culpa d'aquest llibre. I les tres primeres, sobretot, hi havia aquest punt d'humor. Després van fer un remake al 2013 que ja no tenia aquest humor, és a dir, ja era algú més seriós. I el que m'ha agradat d'aquesta és que sí que té aquest punt d'humor, tot i ser bastant terrorífica, però té aquest, sí, punt d'humor en les escenes de
tan terrorífic, de tan estrafolari, no? De tan estrambòtic que resulta la trama a mesura que va avançant, potser genera aquest punt, aquesta comicitat, no?
Totalment. I la veritat és que trobo que la pel·lícula té una certa... és canviar d'escenaris. Sempre ha sigut un escenari com una cabanya en un bosc, normalment, i en aquesta s'ha canviat en un edifici i que al final és bastant semblant a una cabanya, però aquest punt ruïnós que té l'edifici és un...
Ho juguen bé.
Ho juguen molt bé, amb homenatges a moltes pel·lícules com La Cosa, El Resplendor...
Exacte. És a dir... Sí, que també hi ha lloc per les referències, no?
I tant, de sobres. I una cosa també bastant peculiar que volia comentar, és que la pel·lícula anava a sortir directament a la plataforma, va ser creada per sortir només a la plataforma HBO Max, però van fer els passes aquests de prova, això que fan als Estats Units, de que posen la gent, agafen la gent pel carrer i les posen a la pel·lícula, i van ser tan positius que al final van decidir fer-la en cinemes i, bueno, ha sigut un èxit.
Portàvem una època en el gènere del terror, no?, a la gran pantalla, amb unes estrenes potser no gaire bones o no gaire recomanables, i ara per fi una pel·lícula que realment en alguns moments, no?, pot arribar a fer por o potser fins i tot fàstic, no?, en alguns moments, aquest punt gore que també té, no?
I s'agraeix, però no sé si hi ha gent que sigui fan del gore, però és això, té algun ensurt, algunes coses. De fet, hem d'elogiar el gran acert de càsting, és a dir, l'actriu principal dona molta por, a mi...
Sí, sí, a mi també.
Fa molta por ella ja.
Alguns moments has de girar el cap, eh?
Sí, 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 sí.
Perquè, sí, sí.
I no, la veritat és que es fa força entretinguda, però dintre d'això, jo crec que si, per exemple, no has vist mai cap pel·lícula de Possessió Infernal, pots entrar-hi perfectament i la disfrutaràs, i sobretot si ho fas, et recomano que després et miris les tres primeres, perquè també valen la pena.
La trama, alguns punts sorprenents, potser, Edu, que coses que no t'esperaves...
Bueno, hi ha alguna cosa, és a dir, és un tema que les pel·lícules de por no fan, és el tema dels nens, la violència en els nens. És a dir, si tu t'hi fixes, hi ha unes normes a la gent de terror, i és que en els nens normalment o no els pica massa, o no es veu explícit, sobretot per... és com un tema sensible. I en canvi aquesta, clar, juga amb això, jo crec que juga bastant amb això. I també és interessant, és un tema que potser anirem evolucionant al cinema de terror, que, per exemple, això, que els nens sempre sobreviuen,
sí,
però que també els hi poden passar coses. Si un adult...
També poden ser víctimes i punt, no?
Exacte.
També no sé si ho penses, Edu, que aquest crescendo ajuda molt a la pel·lícula, no? Que primer comencem amb la possessió de la mare, però i no t'imagines el que podrà arribar a passar després, no? Vull dir que la cosa es va fent, la bola es va fent grossa una mica... I,
a veure com acaba, no?
Sí, però hi ha tot de personatges que estan vivint en aquest edifici, no?
Clar, això també està bé, perquè normalment sempre quan es feia una cabanya, clar, només eren els quatre a la cabanya o X persones a la cabanya i no tenies cap personatge més amb qui jugar. I això està bé que sigui un edifici perquè hi ha els veïns que poden jugar-hi i això està bé.
Creus que n'hi haurà més?
D'aquestes?
Sí.
Podria ser, arrel de l'èxit que tingui, podríem fer-ne més. Jo crec que és una saga que pots estirar més coses si segueixes per aquest camí.
Edu, doncs ho deixem aquí i seguirem comentant altres propostes que tindrem ben aviat als cinemes en un altre programa. Gràcies i fins la propera.
A tu, Marcel, que vagi molt bé.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell.
Avui ens acompanyen, com comentàvem a l'inici, avui sí, els germans Quero, l'Eli i el Xavi Quero, que ens presentaran els musicals més còmics de la història. La setmana passada va ser el Dia Internacional de l'Humor i quina millor manera de celebrar-ho que cercant quins són els temes de musicals més divertits. Eli i Xavi, benvinguts.
Hola.
De nou al programa. És un bon moment del curs per riure o ja anem de baixada? Estem més aviat desanimats, tristots. Com ho veieu?
Esperant l'estiu, ja.
Esperant l'estiu.
Sí.
Ja veiem la llum al final del túnel, eh? Escolteu, em fa la sensació que haurà sigut una selecció potser molt àmplia, no?
Molt àmplia.
Perquè hi ha molts musicals que ens deixen aquest bon sabor de boca, no? Que tracten aquest tema del bon humor.
Sí, la veritat és que nosaltres ho hem fet amb bastanta mala llet.
Ah.
Per variar.
Una mica irònics.
En algun aspecte sí, és a dir, ja veus que és una selecció bastant eclèctica, la veritat.
D'acord, tindrem una mica de tot.
Sí,
clar, i una selecció molt oposada també a una altra secció que jo recordo, que crec que ja va ser fa bastant, que eren precisament els musicals més tristos de la història, no?
Exactament.
Penso que aquesta selecció ja la vam fer. Sí. Doncs arrenquem aquest duel de musicals. Amb què comencem?
Vale, doncs mira, hem determinat que n'hi ha quatre trets característics en tot musical, i més en aquests musicals còmics. I el primer d'aquest és que sempre té una presentació que es queda més que gravada. Així que deixo el torn a la Eli perquè ens parli d'aquesta primera presentació.
Bé, jo començo amb Golfos de Roma, no? Una comèdia de l'embolic a partir dels textos de Plauta i amb la música de Stephen Sondheim. Uh-huh. En aquest Golfos no hi ha trampa, ja sabem a què venim, i és una comèdia. Una comèdia per aquesta nit en la que riurem. Ara sentirem la versió de la pel·lícula de 1966. Something familiar, something peculiar, something for everyone, a comedy tonight. Something appealing, something appalling, something for everyone, a comedy tonight. Nothing for kings, nothing for crowns. Bring on the lovers, liars and clowns. Old situations, new complications. Nothing portentous or parlous.
Tot un clàssic, no, Eli, Xavi? Mm-hmm. És una cançó mítica que després aquest musical s'ha anat recuperant moltes vegades. El vam poder veure fa ben poc aquesta temporada mateixa a Barcelona, no?
Sí, sí, espectacular.
Mm-hmm. I amb aquest Zero Mostel que després hi ha altres artistes, no? En aquest cas vam veure Jordi Bosch, per exemple, cantant aquest tema.
Sí.
Molt bé. Amb què ho contrarrestarem?
Mira, doncs jo també contrarresto amb una obertura emblemàtica d'una comèdia d'horror i de ciència-ficció. Ens referim al The Rocky Horror Show, o The Rocky Horror Picture Show, perquè escoltarem la versió de la pel·lícula, i sentirem a Richard O'Brien, que és el compositor i autor que va agafar tots els tòpics de les pel·lícules de ciència-ficció i de terror dels anys 30, 40 i 50, va fer una amalgama en tot aquell, allò que li agradava, i en aquell moment l'evolució del glam rock, de la sexualitat lliure, i va fer una història com menys desconcertant. Michael Rennie was ill the day the earth stood still, but he told us where we stand. And Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace it came from...
Una secció sobre humor, sobre musicals d'humor, però clar, també hi entra la sàtira, aquí també hi entra l'humor absurd, també hi entra la ironia, no? Seria un dels casos, potser, no? Com seguim? Amb quin musical hi fem front?
Doncs mira, també dins de tot això sempre n'hi ha un lloc emblemàtic on situar l'acció. I en aquest cas és Baltimore, Eli.
Exacte, jo, bueno, ara començaré a parlar de Hairspray, no? El musical aquest tan famós.
Hairspray, ja està, ha guanyat el duel de musicals, l'Eli, perquè m'encanta.
Sí, no?
Vinga.
Doncs la versió d'aquest musical és molt més suavitzada, no?, de la comèdia tan salvatge de John Waters, però continua existint el conflicte racial i les bromes del mal gust per al nostre protagonista, l'Edna, ja que sigui pel seu físic o per les seves fantasies d'una banda o l'altra, que com sempre ens fa preguntar per què riem. Ara bé, tot i com passa la pel·lícula original, succeeix a Baltimore.
Escoltem-ho.
today, feeling the way I always do. Oh, 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 hungry for something that I can't eat. Then I hear that...
L'he deixat sonar una mica perquè m'encanta i ja està, eh? Jo crec que no cal que continuem la sessió. No, però és una cançó que realment fa posar de molt bon humor, no?
Sí.
I que aquests personatges segurament no tenen la vida idíl·lica que voldrien o no, potser no viuen en una gaire bona situació, però en canvi ho veuen tot de bon color, no?
I, sempre.
I surten al carrer amb bon humor, com és aquest cas de la Tracy Turnblad. Què més? Com ho lluitem, això, Xavi?
Doncs jo, amb una contraposició d'un joc terrorífic. Un joc terrorífic en el que no vols anar mai, perquè vés a saber què et pot passar allà. Estem parlant de Urinetown. El musical Urinetown és un musical que ens parla d'una ciutat indeterminada en la que els lavabos privats estan totalment privatitzats, amb el qual tu no pots anar al lavabo a casa teva. Has d'anar al d'una empresa privada.
Carai.
I si no, i si pixes al carrer, te'n vas a Urinetown. És una paròdia dels musicals, com diré, el world rock dels anys 30. Però bé, amb una cosa tan inversemblant com privatitzar els lavabos.
Escoltem-ho. Doncs seguim. Quin altre musical pot batallar contra aquest?
Doncs la tercera característica d'aquests tipus de musicals és que sempre hi ha una feina associada en la qual els personatges se senten orgullosos. I en el meu cas parlarem del musical A Little Shop of Horrors, on l'antagonista d'en Seymour, almenys un d'ells, i parella de l'Audrey, és Lauren Scrivello, un dentista que gaudeix fent mal als altres. Aquesta és la hilarant cançó que ens parla de la seva vocació i sentirem la versió de la pel·lícula de 1986.
Sí, La botiga dels horrors, un musical també molt còmic i que toca moltes tecles, perquè aquí a la secció ja ha sortit diverses vegades.
Sí.
Escoltem-lo. When I was younger compared to here, my mama noticed funny things I did, like shooting puppies with a BB gun and poison guppies. When I was done, I'd find a pussycat bashing its hair. That's when my mama said, what did she say? She said, my boy, I think someday you'll find a way to make your natural tendencies pay. You'll be a dentist. You have a talent for causing pain. Hey, some be a dentist. Lauren Scrivello, aquest dentista de Little Shop of Horrors que disfruta fent mal als seus pacients, no? Sí, sí, musical també amb un humor molt, molt especial.
Exacte.
Com ho lluitem, això, Xavi?
Vale, doncs jo també me'n vaig a un musical bastant macabrete. Me'n vaig a una adaptació teatral d'una pel·lícula que en aquest cas és Evil Dead, Possessió Infernal.
Carai.
La trilogia de Sam Raimi.
Mira, en parlarem amb l'Edu Gil en aquest mateix programa.
Ostres!
Escolteu, i per tant veig que aquesta associació, no, d'humor i terror és bastant constant i ja, es produeix diverses vegades. També.
O almenys a casa nostra segur.
D'acord. Doncs escoltem-ne un fragment. Little did I know that day when I dropped off my resume at the local S-Mart store that another employee I'd fall for. My job was in the checkout aisle. S-Mart. Seguim amb aquest duel de musicals més còmics o de musicals paròdics. Com continua això?
Doncs, com a última característica, trobem que aquests musicals sempre hi ha un dubte sobre la identitat d'un dels personatges. I en el meu cas parlaré de Legally Blonde, aquest musical, no? Una rosa molt legal.
Ja tardava a sortir.
Sí. On trobem a la rosa oxigenada de Florida, no? L'Elle Woods, que s'apunta a la Universitat de Yale per tal de seguir el seu gran amor, no? Tot i que ella no és massa llesta. Però l'Elle Woods demostra que amb el seu coneixement d'estètica e higiene pot desenmascarar a un farsant que es fa passar per algú altre. Tot i que el seu dilema per a un jurat nord-americà és si l'interrogant és gay o europeu. I un s'acaba donant que, per l'estranyesa d'aquest jurat nord-americà, és les dues coses.
Doncs esbrinem com sona Legally Blonde. Tinted skin, look at the killer shape he's in, look at that slightly stubbly chin, oh please he's gay, totally gay. I'm not about to celebrate, every trait could indicate a totally straight expatriate, this guy's not gay, I say not gay, that is the... Escolteu, estava pensant que, de fet, tots els musicals tenen o bé un personatge que tira més per lo còmic, o bé una escena més còmica o una trama més còmica, no? Vull dir que fins i tot els més dramàtics, els més tràgics, han de tenir algun punt de distensió, no? Per tant, aquesta selecció la podríem anar allargant i allargant en el temps, eh?
Sí.
Xavi, amb què ho contrarrestem?
Doncs mira, jo contrarresto amb l'identitat d'un pastís.
Uh-huh.
Estem parlant de Sweeney Todd.
Val. També combinació de terror i humor.
Exactament, exactament. I en aquest cas, al final del primer acte està la canció A Little Priest. Suposo que Sweeney Todd el coneixeu tots, aquest barber venjatiu que decideix fer-ne pastissos de carn juntament amb la seva veïna, de tota aquella gent que es pugui impalar per tal de consumar la seva venjança. I en aquest final del primer acte estan jugant amb pastissos i amb carn sobre aquesta persona que era abans.
Mm-hmm. Macabre i còmic, Sweeney Todd. That's all very well, but what are we gonna do about the Italian? Later on, when it's dark, we'll take him out of the trunk and bury him. Well, yes, of course, we could do that. I don't suppose he's got any relatives gonna come poking around looking for him. Well, you know me, bright ideas just pop into my head and I keep thinking. Seems a downright shame. Shame? Seems an awful waste. Such a nice plump frame, what's his name as? Ad, has, nor it can't be traced. Business needs are lived, debts to be erased. Think of it as thrift, as a gift. If you get my drift, no? Seems an awful waste. I mean, with the price of meat, what it is, when you get it, if you get it. Ha! Good, you got it. Take, for instance, Mrs. Mooney and a pie shop. Business never better using ugly pussycats and toast. And a pussy's good for maybe six or seven at the most. And I'm sure they can't compare as far as taste. Mrs. Lovett, what a charming notion. Aquí es plantegen la Mrs. Lovett i el Sweeney, no? Si seran advocats, si seran bisbes, si seran... què estaran, quina carn posaran a dins d'aquests pastissets, per tant, evidentment, temàtica còmica. I en volem més, de musicals d'humor o de la temàtica que sigui, del tema que toqui. Així que, Eli, Xavi, ens veiem a la propera, de seguida que pugueu. Ens torneu a visitar i a portar una nova selecció de temes de musicals. Bon vespre. Fins la propera.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
Ens acompanya a l'estudi l'Elvira Franc, la nostra espectadora experta de la cartellera barcelonina, i per tant encetem un nou Teatre de Franc en què us farem recomanacions i comentaris a propostes que hi ha a les principals sales de la capital. Bon vespre, Elvira.
Hola, bon vespre.
Què tal?
Bé, doncs aquí és primavera ja,
I tant, de quines propostes barcelonines parlarem
doncs avui? Doncs en parlaré de dues.
Uh-huh.
Quanta guerra, del Teatre Tantarantana, i El temps i els cònjuges, al teatre de la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya.
Mm-hmm, que van venent moltes entrades, eh? Sembla
molt.
Que aparentment és tot un èxit.
Molt, en parlarem. Primer comencem a parlar del Tantarantana,
mm-hmm.
Quanta guerra, que són uns fragments de l'última novel·la escrita per Mercè Rodoreda. A més, en aquesta novel·la va guanyar diversos premis. Les lletres, també escrites per la Mercè Rodoreda, i l'argument colpidor, llueix encara més en aquesta excepcional posada en escena. Una obra interpretada per dos formidables actors molt joves, ja que entre ells dos sumen escassament 40 anys. Dirigits per Pep Ferrés, creador de la companyia Ferrés Broadway, Ferrés Brothers i companyia.
Uh-huh.
Els dos Biels, com ells mateixos s'anomenen, saben transmetre tota la passió, tota la crueltat i l'il·lusió frustrada d'Adrià Guitart, un noi que en tan sols 15 anys s'escapa del bressol de la seva mare i del jardí i de les olors de les flors i de la seva soledat per buscar una llibertat. Una llibertat que la vol buscar a la guerra, justament, a la guerra espanyola. Biel Rossell és aquest noi, un noi que camina, corre, somia i s'enamora. I topa amb la gran realitat de les batalles de 1936. L'acompanya Biel Serena, l'altre Biel, que fa de la seva ombra, de la seva música, dels efectes de so, del seu altre jo, tan imprescindible com el primer. Unes escenografies senzilles. Al fons, com si fos una paret, uns llençols apedaçats que fan pensar en el niu de la seva mare. Inclús en els llençols s'hi veu les puntes, estan tots enganxats. És com una cortina, però feta de llençols. Una taula de fusta que serveix per amagatall del protagonista o com llit o per realitzar les seves fantasies. Una taula amb rodes que la van transportant d'una banda a l'altra de l'escenari. I al terra, dos cubells. Un ple de sorra o de foc, algunes vegades, i l'altre amb aigua, que pot ser blava, pel significat del riu net i fantàstic, o vermella, que és quan transporta els cadàvers morts de les batalles. Tot va embolcallat en uns recursos senzills, però de gran imaginació. Ombres gegants que el mateix actor les projecta. Ell mateix, es posa a davant els focus i ell mateix, amb els seus braços i la seva figura, fa aquestes ombres. La dona trista, que és una titella, que porta un nen als braços. Les màscares per transformar els personatges. Una poma, que tant la pot fer servir com per la noia que estima, la presenta que és la noia, o també doncs, per la fruita prohibida, com tots sabem, la poma. I per sobre de tot, la genial interpretació d'un i l'adhesió brutal de l'altre. Són dos, però moltes vegades es converteixen en un. Hi ha uns recursos tan imaginatius, tan bonics, que et quedes embadalit mirant.
I una complicitat, no?, segurament, entre els dos intèrprets.
Ells dos.
És la clau de l'èxit, una mica, no?
Però deu ser molt treballat també per part del director, perquè és el que he dit, són nois d'uns 20 anys, I ja la porten rodant per Catalunya, i ara l'han portada a la Tantarantana. Que bonic, veure aquesta entrega de cada un. Que no pateixin els actors grans, que ja es poden jubilar, tots aquests tan grans que encara surten a l'escenari, ja diria que ja es poden jubilar, perquè tenim un planter de joves promeses que només necessiten que se'ls hi faci lloc, que a vegades no el tenen, aquest lloc, encara. També, que bonic, veure el públic jove. I crec que no cal buscar espectacles complicats per veure aquest tipus d'espectadors vagin a teatre, sinó que amb la senzillesa, però ben feta, ja n'hi ha prou per engrescar-los. No se la deixeu perdre, La podeu veure justament fins aquest diumenge 7 de maig, però segur que faran gira, perquè ja n'han fet abans, segur que la giraran. Si sabeu d'algun lloc que la fan per aquí a la vora, jo us recomanaria que no us la perdéssiu.
Em penso que van ser aquí a Sabadell no fa massa i important que es vagi recordant aquesta història de la guerra civil, perquè és un fet històric que ens ha afectat posteriorment i fins a dia d'avui, no? Que ha tingut unes conseqüències per tota la gent que...
I que el jovent ho ha de saber, i a més amb les paraules de la Mercè Rodoreda, que està tan ben dit tot, tan ben trobat que les paraules, tots els arguments, és preciós. De veritat que és un bon espectacle.
Un episodi dur, no? Però que segurament va bé anar-lo rememorant i d'aquesta manera.
Però veus la innocència d'aquest xicot que amb 15 anys marxa de casa, que es pensa que la guerra no és res, el desengany, però també l'esperança, no? Veus les il·lusions d'aquest xicot. És tot, tal com escrivia la Mercè Rodoreda, que de tant en tant et feia desenganyar i de tant en tant et posava aquell toc d'esperança de dir no s'ha perdut res.
Doncs segona proposta, segon comentari d'avui, El temps i els Conway.
El temps i el Conway.
Al Teatre Nacional de Catalunya.
Això mateix. De J.B. Priestley a la Sala Gran, com has dit tu, del Teatre Nacional. Una sala que ja té un escenari força gran. Aquesta vegada llueix una espectacular i subtuosa escenografia, una sensacional il·luminació i un admirable espai sonor. Un meravellós text que a més, unes excel·lents interpretacions de cada personatge que representen a una família de començaments del segle passat. Tot de la mà del director Àngel Llàtzer, que demostra la seva gran versatilitat en muntar diversos espectacles ben diferenciats. El coneixem per coses de la televisió més esbojarrades, amb musicals, doncs amb força solvència, i després amb aquestes obres serioses, que això demostra que ho sap fer tot. Surt a la tele i et fa riure i fa aquell paper desmarxat, però en canvi, quan es posa a dirigir seriosament, doncs és molt bo. En començar la funció, tot és gris. Passat pocs segons i de forma molt original, tot es torna luxós i brillant. Igual que l'alegre família que està celebrant el 20è aniversari d'una de les seves filles. Més tard, passant el que ja es podria dir el segon acte, la transformació que fa l'escenari davant del públic és imaginatiu i singular, convertint-lo en una estada decadent, on intervenen, de fet, que et canvi, tots els tècnics que generalment estan amagats. Surten i ells transformen l'escenari. I a davant, no vull dir més, perquè si no l'heu vista, a davant, al primer terme, doncs hi ha un altre recurs molt original. Per acabar, després un tercer acte, més lluminós i emocionant, amb música inclosa. Una família, que la mare és viuda, que l'interpreta la Marcia Cisteró, una genial interpretació que, com sempre, sap posar el punt just a les seves actuacions. Canvis d'humor, favoritisme per un fill, menyspreu per l'altre, per una filla, inconsciència... Però tampoc queden enrere la resta de repartiment. Júlia Benjoc, Bàrbara Roig, Mar Ulldemolins i Roser Villajosana fan de les filles. Cada una amb el seu caràcter i ben diferenciades. I després tenim el Biel Duran i el Carles Roig, dos papers també molt diferents dels dos fills. Després hi ha també la Júlia Trullol i l'Albert Triola representant uns papers amb un gran sentit emotiu, cada un també amb la seva tragèdia a sobre. I Ferran Villajosana fent una lluïda transformació del seu personatge i una brutal, brutal interpretació al piano.
És que és un actoràs.
És que és actor, i quan el veus tocar el piano d'aquella manera, és que et quedes amb la boca oberta. És que deia que l'Àngel Llàtzer sap agafar els recursos de cada actor, sap trobar, saps, el punt de l'actor.
Segurament molt ben triat, no?, aquest repartiment,
aquest
càsting.
Un càsting molt ben fet. Només dic que en el meu record tenia molt present i molt idealitzada la versió que em va fer Mario Gas, que igual que aquesta, comptava amb un repartiment de luxe. Hi havia la Montserrat Carulla, la Vicky Penya, la Rosa Renom, la Rosa Voladeres, l'Àlex Casanovas, el Jordi Buixaderes, o sigui que era també un repartiment molt bo. I he de confessar que per veure la segona secció, la segona versió, no em creava gaire expectatives. I potser hi anava amb un esperit una mica crític, pensant, a veure què faran. Allò que tens un pensament d'abans... Però, des del primer moment, he de dir que em va seduir tot. Tant l'escenografia, la música i les interpretacions. I no dubto a dir que aquest temps dels Conway serà una altra de les obres que perdurarà a la meva memòria.
Ai, 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 que entrarà al rànquing
de final de temporada. Aquesta entra al rànquing, i tant. Aquesta està programada fins al 21 de maig. No sé si queden gaires entrades, però deixeu-me dir, com a primícia, faran bolos... I potser la tornaran a fer.
Molt bé.
Potser.
Doncs deixem aquí
potser
el misteri.
Potser.
Gràcies, Elvira, per aquests dos comentaris d'avui. Un muntatge més petit, no?, en una sala més de petit
format. Però que no vol dir que no sigui bo.
Que no vol dir que no sigui bo. I aquesta sala gran del Teatre Nacional, que en aquest cas doncs, t'ha seduït, com molt bé deies tu.
I tant
no?
que sí.
Dimecres que ve seguirem comentant espectacles que podem trobar a les sales de la capital de Barcelona.
Això
gràcies.
Mateix.
Que vagi bé, Elvira.
Adéu-siau.
I així tanquem l'Amunt al Taló d'avui. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify. Només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu el nostre podcast. Rescateu també aquest programa i tots els altres a la carta al web de Ràdio Sabadell. I seguiu-nos a les xarxes, a Instagram, @amuntaltaló.estar i també a Facebook. La setmana vinent parlarem amb l'equip d'Alexandra la Pirata, la nova aposta d'aquesta temporada de Joventut de la Faràndula, i també de Testimoni de Càrrec, l'obra que aquest maig s'estrena a la Bàscula. Això és tot. Bona nit, gràcies per escoltar-nos.
Amunt al Taló.